simple, la veritat.
Gisela, moltíssimes gràcies. Gemma García, psicòloga i cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Benvinguda de nou. El que apuntàvem al principi del programa, addicció als jocs d'atzar, gent jove enganxada a jocs i apostes online, està creixent. Què està passant? Per què s'hi aboquen? Clar, si n'haguessin dit xarxes socials, dius, sí, ja estem tots enganxats, eh? Des del més gran fins i tot el més petit, que ara ja ha après a menjar o ha après a estar quiet o quieta amb la pantalla del mòbil. Això seria un tema, a banda o no, eh? Però què està passant amb la gent jove que s'estan enganxant tant a les apostes online, Gemma?
Bé, les apostes online, evidentment, tenen una disponibilitat, no? Immediata, 24 hores al dia, vull dir, tot això fa una gran capacitat addictiva, no? Estan molt ben vistes a nivell de la societat, i molt bé s'associa moltes vegades, no, a fets, per exemple, com si estiguessis fent apostes esportives, per exemple, i com també és una forma com de jugar, no?
Sí, sí.
O fer esport. Per tant, també estan molt dissenyades per la població jove, que justament és la població que més fa servir aquest tipus d'aplicacions, no?
Sí, per tant, és joc institucionalitzat, és a dir, com a mínim tolerat, acompanyat, fins i tot, jo no sé si en aquest cas va gravat com l'alcohol o el tabac, en aquest cas s'obtenen impostos d'aquest tipus de drogues dures, i a partir d'aquí, no sé si amb aquests videojocs online passa el mateix, o és clar, és posar portes al camp i els productors o els qui tiren endavant amb aquests softwares, doncs busca qui t'ho ha fet, no?
Exacte, és molt complexa. Pensa que la publicitat que hi ha, no, al voltant d'aquestes eines és brutal. Vull dir, està també com molt personalitzant, no, amb la persona, busca molt que te sentis, no, que t'estan escollint a tu, aquest bonus personalitzat, aquesta situació, que fa que, bueno, que l'impacte sigui greu.
Sí. Bé, anem al moll de l'os. Per què es crea una addicció? Què hi ha darrere la compulsió? Hi ha evasió, hi ha autodestrucció. Per què una persona s'enganxa al joc? Què hi troben en el joc els ludòpates, en aquest cas aquesta gent jove i online?
Bé, com totes les addiccions, vull dir, el funcionament de les addiccions és la mateixa per addiccions a substàncies que per les addiccions comportamentals. Sempre partim, diguéssim, d'un ús, inicia un ús, que en el cas, per exemple, del joc és més un ús recreatiu, no?, de plaer, de divertir-te, i que va passant d'alguna forma com en una línia contínua, no?, d'aquest ús a un ús més problemàtic i ja a una conducta addictiva.
És el consum, eh? No, jo només caps de setmana i ho controlo.
Sí, bueno, això és el que...
El joc controlo
tota
és el principi,
persona,
no?
Que té, la primera la frase que típica diu una persona que té una problemàtica addictiva és jo controlo, jo ja, i ho deixaré com vulgui.
I ja te'ls has de mirar, volguem dir...
Exacte.
Ja no.
Llavors, en quin moment podem dir que una persona té una conducta addictiva, tant al joc com amb les altres, no? Quan ja, doncs, això, un ús excessiu, no?, d'aquesta, per exemple, en el cas del joc, doncs del joc, una focalització de la teva vida i l'atenció en aquesta activitat, una pèrdua de control total, no puc controlar, això que diem control no és real.
Sí, no és control.
I sobretot quan hi ha una afectació greu en la vida diària de la persona, en totes les esferes de la seva vida, d'una forma continuada.
I en el joc que hi troben? Evasió? S'aïllen de tot?
Bueno, darrere del joc moltes vegades hi ha aquest... O sigui, com, igual, com dèiem abans, com qualsevol conducta addictiva, darrere ho veiem nosaltres com un símptoma, no?, d'un altre malestar que pot haver-hi. Llavors, normalment, moltes vegades el que trobem és que l'addicció, en aquest cas el joc o altres, és una solució errònia, diguéssim, no?, a malestars que una persona pot tenir, no?, que poden ser de moments vitals, d'aquell moment de la teva vida, o estressores, o d'una situació traumàtica. Llavors, també en funció del perfil de la persona, i sobretot, no sé, després també podem parlar de diferències, no?, entre homes i dones,
sí,
veiem, evidentment, que les motivacions que hi ha del joc darrere són diferents.
Que després seran 11:45 i s'haurà acabat el programa. Per tant, diferències entre homes i dones, i ja la sé que tu també ets psicòloga, barra lliure quan vulguis.
Sí,
també.
Bé, és que és molt important entendre que hi ha una perspectiva de gènere important amb les addiccions. És important, primer, per entendre-ho i, evidentment, per aplicar-ho d'una forma directa en el tractament.
En quin sentit, Gemma?
En quin sentit? Pues hi ha unes diferències, per exemple, si ens centrem en el joc, hi ha unes diferències en el tipus de joc, per exemple, els nois juguen més a jocs més de competència, d'habilitats, i les noies juguen més a jocs més d'atzar, no? Per altra part, també amb la freqüència, amb l'utilització que fan. Els nois juguen més i gasten més diners que les noies. Comencen a jugar amb una edat més primerenca.
En quina edat estaríem parlant?
Estem parlant de 14 a 15 anys,
Oh!
Que és una mica el perfil que a nosaltres ens arriba. Justament perquè estem pensant en que l'inici del joc és molt precoç.
Joveníssims.
Molt. I després també és molt important veure aquesta motivació. Normalment els nois juguen més per això, no? Per les habilitats, la competència, i les noies juguen més a vegades com una manera de canalitzar dificultats emocionals, en aquest sentit. Sí que estem veient un canvi també amb el perfil, ara cada vegada hi ha més noies que juguen, però està, com sempre, més invisibilitzat perquè l'estigma és més important i costa més que arribin als recursos assistencials.
Quin servei, acompanyament, tractament, fins i tot m'atreveixo a dir, si és que no, m'ho desmenteixes, Gemma, quan us arriben es pot?
Quin tractament?
Sí, quin tractament o quin acompanyament feu amb aquests joves?
Sí, el que és molt important és primer veure quina és la demanda que ells fan. Normalment, quan venen joves, ells no tenen demanda de tractament.
Són els familiars, no?
La demanda la fa el familiar, que és el que, no?, detecta aquesta situació i veu una complexitat. Llavors, el que fem sempre és treballar molt el que és la vinculació, estirar una mica de les demandes que ells fan, que a vegades no és el joc, sinó és d'ahir, doncs, me vull sentir millor, tinc problemes a nivell d'escola, la família, ¿vale? I després treballar, diguéssim, d'alguna manera, la motivació al canvi, que entenguin ells que tenen una necessitat de canvi, perquè si ells no tenen una necessitat de canvi, tu no pots proposar ningú canvi.
No, és que sí, si tu no vols canviar, l'altre no
canvia.
I han de tocar molt fons, no?
Sí, normalment.
O estan en una edat, per dir-ho així, i aquí prejutjo, o són prou tendres com per influenciar-los i aconsellar-los que potser el millor que poden fer és desenganxar-se, o és com amb els adults que fins que no et despertes en una parada d'autobús o a urgències a la UCI, en una parada cardiorrespiratòria pel consum d'alcohol, dius, bueno, potser que canviï la meva vida.
És que això ens passa també amb els joves. Normalment hem d'arribar a vegades en situacions molt extremes. Tu pensa que, per exemple, els casos que no ens arriben a tractament són casos en els que ja n'hi ha un consum important o una problemàtica important de videojocs o de joc d'online, i on ja n'hi ha moltes àrees de la vida afectades i que porten temps ja, val? Amb la qual cosa moltes vegades també trobem, doncs, problemes de violència filoparental, el posar límits o posar normes, problemes, doncs, jo que sé, de que utilitzen la targeta de crèdit dels pares. Vull dir que els casos quan arriben ja són molt problemàtics, amb molta patologia dual també. Quan parlem de patologia dual és quan hi ha la coexistència d'un trastorn addictiu més un altre trastorn mental. Això dificulta molt el tractament i, evidentment, implica un tractament integral, no?, de les dues patologies.
I el trastorn mental és conseqüència del joc, és previ a...
No, normalment són dues situacions que es donen paral·lelament i una influeix en l'altra.
El trastorn mental no provoca l'addicció.
No és que provoqui directament l'addicció, però que sí tens unes característiques a nivell de personalitat
que t'hi predisposen, no?
Vale, per exemple, els que més veiem, per exemple, són adolescents amb TDAH, no?, o amb TEA. Llavors, tota la part d'alta impulsivitat, per exemple, dificultat de control, és un dels factors de risc per després poder generar una conducta addictiva.
Que no vol dir que tots els TDAH siguin addictes, però si es donen... Si s'alineen els astres, que es diu, no?
Exacte.
Escolta, és possible desenganxar-se del joc?
Sí, és possible, però evidentment... Bueno, perquè és molt important primer tindre una motivació al canvi, realment que tu siguis conscient de que has de fer un canvi, implica tot un canvi amb totes, no?, aquestes dissonàncies cognitives que estan relacionades, no?, amb el joc, amb aquest tema de que jo controlo, que pugui influir, i evidentment requereix també una intervenció multidisciplinar, perquè, bueno, amb un enfoc més biopsicosocial, no intervenir només en la conducta addictiva, sinó amb la família, amb l'entorn social, comunitari, no?, d'alguna manera, i després fer tot un tema de prevenció de recaigudes, no?, detectar quins factors de protecció de risc hi ha, i, bueno, treballar, implicar-se en el tractament. El més important és vincular-se amb un servei.
Sí, i anem a veure què... condicions socials, nivell d'estudis, això és igual.
Sí, es dona en tota la població. És igual. Sí que és cert que el que veiem és que, bueno, com més factors de risc hi ha, tant a nivell personal, social o familiar, pues, bueno, la possibilitat de fer una conducta addictiva o que el pronòstic sigui pitjor, evidentment, és directe.
Pots estar, vaja, fins a la bandera de diners, que no hi hagis de pensar, però...
Sí, no hi ha una diferència en que la sensació a vegades que teníem, no?, de que les conductes addictives són més típiques de població més vulnerable, es donen total els nivells.
Escolta, i el procés, el tractament, depèn de cada persona, hi ha un tractament estàndard, i dius, escolta, això en 6 mesos ho tenim aclarit, o, bueno, anem fent.
És que depèn de molts factors, llavors és molt personalitzat. Això és el que és important. O sigui, nosaltres al centre es pot, treballem d'una forma integrada, no?, amb el sentit de treballar tots aquests aspectes que et comentava, i sempre es fa una avaluació de la situació personal de la persona i del seu entorn, i un pla d'atenció individualitzat. Ha de ser molt individual a la persona i amb els canvis. Sobretot quan parlem amb adolescents, hi ha moltes fluctuacions que interfereixen en aquest tractament i que fan que tinguis que tenir una gran adaptabilitat, no? I bueno, focalitzar-te molt en aquests aspectes personals de la situació.
Començàvem el programa, amb la mort d'aquests adolescents a Manlleu, fruit d'un accident, de la manipulació d'un gas, presumptament d'un gas heli o d'un gas amb el que omplien globus, algú fumant, s'escapa més des del que toca. O sigui, els adolescents, sempre hem sigut... Jo anava amb motocicleta sense casc. I llavors penso, hòstia, tu, per què ens costa tant als adolescents, o costa tant als adolescents, quan som adolescents, calcular el risc de les coses, no?
Bé, perquè l'adolescència en si és una etapa transitòria, transitòria, vull dir que no és que sigui de la major vulnerabilitat a fer conductes de risc. Per què? Pues per la maduresa que hi ha a nivell cerebral, per la recerca aquesta de la identitat, per les pròpies característiques de l'adolescent, per l'experimentació, no? Són situacions típiques de l'adolescent que no sempre implica que facis una conducta de risc, però hi ha més vulnerabilitat.
Gemma, Gisela, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.